a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que compartim aquests minuts des de Rere COPE Lleida. Avui és dimecres, a la meitat de la setmana, 7 de maig del 2025, i la veritat és que meteorològicament parlant hem tingut un inici del mes de maig, doncs què vols que et digui, una mica fred i plujós. Sembla estrany. Ahir a la tertúlia de polítics parlàvem de que ja semblava lluny, molt lluny, el tema de l'apagada general del dilluns de la setmana passada, o sigui, fa una setmana i dos dies. Doncs ja ens comença a semblar molt lluny les restriccions que les vam tenir, les restriccions d'aigua per sequera. Recordo que es van prohibir omplir piscines a segons quins punts de Catalunya i moltes restriccions a moltes poblacions. Doncs ara, vaja, això ho veiem tan lluny i a sobre acompanyat de les abundants pluges que tenim aquest inici del 2025, que ens poden fer caure el pensament de que, escolta, que no cal cuidar l'aigua, que no cal, que ens sobre. Home, n'hi ha molta, ara. Però agafar uns hàbits de bon consum o de consum responsable, jo crec que és bàsic i vital per no haver-te de preocupar de si hi ha una època que em pots gastar més o una època que em pots gastar menys. Has de gastar la justa i necessària sempre. Però sí que és veritat que hem tingut un inici d'any doncs plujós, i aquest inici de maig, estem parlant de 7 dies només, una setmana, doncs déu-n'hi-do. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Hores d'ara, 15 graus a la ciutat de Lleida, mínima de 5 graus, lleugerament per sobre dels 5 graus. Bueno, és un mes de maig, de moment, no sé si atípic o si mirem cap enrere la història, sí, és més normal del que sembla.
Sempre n'hi ha hagut. Són els darrers anys que els que podem recordar que sí que feia molta calor. Per exemple, el maig del 2002. El 2022, fa només 3 anys, tenien 35 graus el dia.
Doncs que entre poc
i massa. 18 de maig, que és els 35 anys més primerenc de 85 anys. Mm. És a dir, sí que tenim un record. Vull contar-te una anècdota, no diré quin lloc de Lleida, però n'hi ha centres esportius que han canviat les dutxes per un tamany de gota més gran.
Ah,
després d'haver-la passat a un tamany de gota més prima.
Imagina't.
No, és un detall.
Sí, però bueno,
una mica sobres d'aigua, només cal veure el Segre al pas per la ciutat de Lleida, que ha arribat a fregar els 150.000 litres cada segon.
Déu-n'hi-do.
Una xifra molt important, una aigua que de moment no es pot aprofitar perquè està sobrant en Oliana, Rialb, i bueno, que ha plogut moltíssim el Pirineu, sobretot a partir de març, a partir de l'1 de març.
Sí.
I també al mes d'octubre, que van superar els 100 litres de Lleida, però també moltíssim al Pirineu. L'hivern ha nevat molt tardanament, però no ha plogut gaire. I ara tenim temperatures molt fresques per aquestes dates, que haurien de tenir mínimes de 11, 10, i ja les tenim.
No, les mínimes són baixetes, ja 5 graus.
La pica d'estats ha arribat a 10 sota 0. Ja sé que no viu ningú allí, però el Pirineu ha gelat al Pont de Suert. Bueno,
això, Armando, és transitori? Es veu un final d'això?
Sí, transitori, però és que primer he de dir que avui gaudim del dia d'avui. És el dia més assolellat de la setmana, el dia que gairebé no plourà, el dia que ha tingut el començament de dia més frescot, però me sembla que les festes de Lleida, pues, en tard d'hora, en algun moment plourà. És a dir, que és... Però quan vas a l'estadística, divendres te la faré més. Jo he vist només el dia 11 de maig, 65 anys, i només ha plogut el 14%. Dels dies 11 de maig, a la ciutat de Lleida. Només he vist l'11, a veure, mira més.
És que és molta punteria,
però
bueno.
Segur que ha plogut menys dies dels que ens creiem.
Que sí,
perquè sempre nosaltres tendim a la...
A veure, l'11 de maig, Armando, sí.
Igual que amb les pedregades, pues la mira més gran i només és un moment. La temperatura més alta dura un minut del dia i aquesta és la que té la publicitat.
Armando, lo de les precipitacions per la festa major, lo de l'11 de maig t'ho compro, perquè això són dades. Ara, que durant els dies de la festa major, que són 3 o 4, hagi caigut algun dia amb pluja... Jo crec que
però aquesta
molts,
vegada sí que sembla que sí, començant ja per demà a la tarda.
Vale.
És a dir, com ja demà, a partir de demà a la tarda ja es preveu, però d'una manera no plourà tot el dia. no seran dies passats per aigua, però en algun moment del dia, a qualsevol comarca de Lleida, principalment les del Prepirineu, de la Noguera en amunt, i el Pirineu, pues, acabarà plovent, sobretot a les tardes. I poden ser quatre gotes en un lloc i un ruixat més fort en un altre. I així tots els dies, almenys fins diumenge. Semblava que dilluns podria parar. Podria parar, però la immensa majoria del dia no plourà. El que no farà és calor, no passarem de 25 graus, pujarà més, perquè ahir no van arribar ni a 20, imagina't. Estem el mes de maig i les dates d'ara, la inclinació del rajol solar són dels primers dies d'agost. El sol sí que ens cremarà, però la temperatura no serà més alta. Avui potser arribaran a 20, demà 21-22, però fins a 23-24 com a màxim, i al Pirineu menys. És a dir, de calor no patiré. L'únic que, si sortim pel matí, hem d'anar una mica més abrigats i anem traient peces de roba, potser per la tarda algunes hores de màniga curta. Però en algun moment no es pot caure un ruixat. Més fort, més gran, ja veurem. Si ve amb pedra o no, no es pot preveure l'antelació, però porten una ratxa molt dolenta.
Home, el tema de pedra sí, ja és preocupant.
La del 19 d'abril ha sigut qualificada pel Servei Meteorològic de Catalunya com extraordinària. Mai vista per la grandària i per la premura, ha sigut molt d'hora en el calendari.
Molt bé.
Molt mal.
Doncs, Armando...
Així que tens variable i avui és l'únic dia tranquil.
Pues bé, gaudim-lo, és el que dius, gaudim-lo. Una abraçada, Armando.
Igualment. Bona setmana a tothom.
Bona setmana. Ens falten 3 minuts i escaig per arribar a 2:15. És veritat que les temperatures mínimes... Clar, parlàvem de la pica d'estats, 10 sota 0, que és veritat, com deia l'Armando, allí no hi viu ningú, però mira, cotes 2.500 d'avui, 6 sota 0, això parlem de mínimes, eh? Pont de Suar, que sí que hi viu gent, 1 sota 0, o sigui, 1 sota 0, 0,4 a Sort, 1 grau a la Seu d'Urgell o a Viella, això de mínimes, eh? 2 a Tremp i Artesa de Segre, 3 a Cervera i a Solsona, 4 a Mollerussa i a Tàrrega i el 5 de Lleida, Borges Blanques, Balaguer i el Picat. Són temperatures baixes. Escolta, no cal que ens enganyem. Al matí t'has de posar una màniga, ja no val. Bé, pots venir manera curta, però ja et dic jo que... Jo ja he vist més d'una persona refredada. Va, que fem una pausa ràpida i parlem de llibres.
Cal Benito, restaurant revelació a les Terres de Lleida. Vine a gaudir dels millors esmorzars de Forquilla i al migdia, la nostra carta que toca el cel. Recomanem el peix a la brasa i el cabrit al forn a baixa temperatura. Disposem de sala privada per a empreses i famílies. Cal Benito Restaurant. Estem a la Nacional 2, davant de l'antiga discoteca Wonder. Dimarts tancat.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida. Y en su segundo aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, 2 pantallas y 4 micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto noches de martes a domingo desde las 9:30. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñes.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Barbería Federico. Ahí ya avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barbería Federico. Al carrer Vallcalent 20 i el telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Cope Lleida. Doncs ara que ja estem a la meitat de la setmana i a un pas de la Festa Major de Lleida, és el que té el mes de maig, cada cap de setmana tenim una història o altra. Això no t'ha de treure temps, si ja tens l'hàbit, cap problema. Si ja tens l'hàbit, doncs ja el buscaràs. Però si no, home, no sé si és el millor moment per començar a fabricar-te aquest hàbit, a construir aquest hàbit. Parlo de la lectura, vaja. Jo crec que qualsevol etapa del... de l'any és bona. Jo crec que, aviam, no estem tot el dia fent històries de festa major. Per tant, jo crec que si en tens ganes i has pensat, escolta, vaig a fer el pas, fes-lo igualment. T'ajudem des de Cope Lleida cada dimecres a l'espai de la llibrera, de la llibrera't, t'ajudem proposant-te una lectura, perquè aquí és la gràcia, trobar aquella lectura que t'enganxi. Bé, ja saps que estem ben acompanyats amb l'Anabel Ramos. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Anabel Ramos és la, bueno, és la directora de l'espai, la persona que ens porta les propostes, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, també és una persona que et recomanarà la teva propera lectura si és que no saps què has de llegir. Li encanta estirar fils, les coses com siguin, allò buscar i rebuscar, perquè és que a vegades fem broma quan arribo aquí a l'estudi i li dic, però has trobat algun llibre per aquesta setmana? Vols dir que n'hi ha algun més? I diu, no, si n'hi ha mils, diu, és que no dono l'abast a llegir. Vull dir que al final es tracta de... A veure, n'hi ha molts, però per quins et decideixes? Doncs vas estirant fils. Escolta, m'interessa un tema en aquesta època de l'any. Doncs vaig a buscar a veure qui ha escrit d'aquests temes, o m'ha agradat una escriptora o un escriptor, doncs vaig a veure què havia escrit inicialment, com va començar la seva etapa, perquè també és maco veure, a vegades... Jo suposo que deu haver escriptores o escriptors que escriuen sempre igual. Quan dic sempre igual, vull dir que amb el mateix to, amb les mateixes bromes o de la mateixa manera, i d'altres que no, que veus com van canviant i evolucionant, eh?
Sí, hi ha autors i autores que tenen el seu estil particular, però de totes maneres també hi ha una evolució. Escriptors i escriptores, que, o sigui, les persones que se dediquen a la literatura, passa el temps, passa la formació... l'experiència. Jo, per exemple, penso en la Melina Tom, que és una autora que a mi m'agrada molt. És una escriptora que escriu cada any un llibre i fa 20 anys que està escrivint, clar, o fa 25 anys que està escrivint. Llavors tu veus aquesta evolució.
Sí, però vull dir que d'una a l'altra potser no la notes, però no, si clar, mires el primer i el darrer...
Si
dius,
sí, si te llegeixes el primer llibre que va escriure, doncs notes la diferència. Tot i que l'estil és el mateix... També al final del de la trajectòria, bueno, te vas perfeccionant, això està clar.
Mira, jo volia fer el símil amb grups de música. A mi m'agraden els grups de música que sempre fan el mateix estil. Que passen els anys i dius, vale, és reconeixible.
Que no canvien de gènere, no?
Clar, hi ha grups que, bueno, ara li diuen saber-se reinventar. Escolta, jo què vols que et digui? A mi la música...
Els Dire Straits són els Dire Straits,
clar,
no?
Correcte.
Per exemple, no te'ls imagines fent...
Evidentment tenen
reggaeton.
Alguna evolució, però, escolta, fan el que... O sigui, és reconeixible, no? Ja. En canvi, n'hi ha d'altres que han canviat molt, que s'han adaptat, no sé.
Bueno, tot anem
això,
a parlar de llibres.
Sí, per parlar de llibres... L'altre dia li deia a l'Anabel, dic, escolta, tu para'm, perquè clar, jo...
Parles molt.
Claro, bé, l'Anabel, jo em poso a parlar...
Se nota que treballes a la ràdio.
I perquè em fa una cara de, bueno, i a mi quan em toque?
Jo vaig mirant el rellotge, dic, a veure, quants minuts me queden?
Bueno, no, a més, la gent que ens està escoltant estan esperant, estan amb un paper i un bolígraf esperant. Que diguis el títol.
No sé, ja hauríem de fer una enquesta. Realment esteu esperant amb un paper i un boli o us agrada més aquesta cosa que teniu?
Bueno, no sé.
Ja els hi preguntarem. Això.
Bueno, va, llibre d'avui.
Vinga, llibre d'avui.
Ah, bueno, llibre d'avui que a més ve amb una experiència.
Amb una experiència. Porto un grup de lectura a la Biblioteca Pública i...
De quina temàtica?
Feminista, és un grup de lectura feminista i aquest any el dedicàvem a autores africanes, val? La majoria són autores africanes. Un parell d'estadounidenses, però la majoria són africanes. I l'última novel·la que vam llegir, que vam comentar precisament ahir, és una novel·la... Ahir no, abans d'ahir. És una novel·la d'una escriptora sud-africana. I, precisament, a la Fundació Soriguer tenen ara una exposició fins que es pot consultar o es pot visitar fins al juliol d'un artista sud-africà. Uh-huh. Llavors, vaig enviar un missatge a la Fundació Soriguer i vaig proposar de fer la visita guiada. I després ens van cedir un espai per poder fer el grup de lectura allà. O sigui, va ser una cosa meravellosa.
Bon detall.
Sí. I ens van fer la visita guiada, a més, una visita molt, molt, molt ben explicada. És una visita que us recomano moltíssim. Si podeu, concerteu la visita guiada. Podeu anar a veure l'obra pel vostre compte, per descomptat, però és molt millor perquè us explica realment l'origen d'aquest artista. Se diu William Kentridge. És un artista sud-africà que va néixer l'any 53 i té unes obres impressionants. Fa moltíssims anys que se dedica a l'art, però a més a l'art amb totes les seves visions, perquè fa pintura, fa stop motion, fa vídeos de stop motion, per exemple, i bueno, i és una experiència molt, molt interessant de visitar. Llavors, aprofitant que teníem a William Kentridge a la Fundació Soriguer, que parla sobre, la seva obra parla molt sobre l'apartheid, per exemple, sobre la segregació, sobre el colonialisme, doncs vam comentar la novel·la que vam llegir, que se titula La veïna del costat. L'autora és Yewande Omotoso i és una novel·la que es va escriure l'any 2017, fa 10 anys, encara no, però una autora molt, bueno, jove, va néixer en 1980, que va néixer a Barbados, va créixer a Nigèria, però es va traslladar a Sud-àfrica. Ella és arquitecta de formació i escriptora. I en La veïna del costat, que és la seva segona novel·la, va estar premiada va tenir diferents premis internacionals. De què ens parla La veïna del costat? La història ens situa a Sud-àfrica, post-apartheid, en un barri benestant, molt benestant, de Ciutat del Cap. Recordem que Sud-àfrica estava segregada, hi havia espais per a persones blanques i espais per a persones negres.
És curiós, aquest.
Tots els espais, vull dir, la platja també, per exemple. I hi ha un barri a Ciutat del Cap que es diu Constantia, que existeix, que és un barri benestant, i dintre d'aquest barri benestant hi havia una urbanització, com una espècie d'urbanització, on viuen la Marion i la Hortensia, Si busqueu, vaig estar buscant imatges d'aquest barri i les cases són espectaculars. Uh-huh. Una zona molt, amb moltíssima vegetació, molta vinya, hi ha molt vi en aquella zona. Seria com una espècie de Califòrnia, el paisatge, vale? O sigui, la part aquesta més vinícola, o Itàlia, fins i tot. Doncs la Hortensia i la Marion són veïnes d'urbanització, les seves cases estan una al costat de l'altra. L'Hortensia James és negra i la Marion Agostino és blanca i viuen des de fa uns 20 anys com a veïnes, però se porten fatal. Tenen una relació molt, molt... no tenen relació. La poca relació que tenen és una relació de moltíssima desconfiança, d'estar molt emprenyades. L'Hortensia és una dona que està molt enfadada, s'acaba de quedar vídua, té ja vora 80 anys, 70 llargs, i es planteja moltes coses, no fa un repàs de la seva vida, igual que li passa a la Marion. La Marion també s'acaba de quedar vídua.
Està enfadada amb el món.
L'Hortensia està enfadada amb el món i amb la Marion... en concret. Marion està enfadada també o ressentida amb el món i amb l'Hortensia també en concret. Diguéssim que elles dues estan enfadades amb l'altre perquè l'altre són tot el que no els agrada que representa el món.
Val.
O sigui, l'Hortensia veu en la Marion tot allò que no li agrada del món i la Marion veu en l'Hortensia tot allò que no li agrada del món, no? I el fet de que una sigui negra i l'altra sigui blanca, que visquin en un país que acaba de sortir de l'apartheid i les seves històries vitals, doncs fa que entenguis, no?, com són i com se comporten. El que passa que, bueno, sempre aquesta història, que a més està molt ben construïda, que els personatges són fantàstics, com els construeix, són uns personatges polièdrics plens de contradiccions, al final acaba sempre...
Acaba
passant algo que fa que es necessitin l'una a l'altra, no? I que hagin de trencar una mica amb aquestes barreres que s'han anat posant una amb l'altra.
Uh-huh. Bueno.
I acaba bé. Mira, és un dels llibres que acabem bé. A tu t'agradarà.
No, ho dic perquè jo sempre t'ho pregunto.
Sí, acaba és un llibre que acaba bé. Acaba... Van comentar... Potser és un final una mica predecible, no?
Sí, bueno.
Previsible.
Bueno, però no per això deixa de ser...
Però podria ser bo. Previsible, però també és molt al final. I no deixen tampoc de perdre la seva identitat o la seva... El que passa que sí que afluixen emprenyamenta, diguéssim, no?
Bueno,
les dues.
Però és que, escolta, la vida
no
és això,
no pots mantenir-ho fins al final de la vida. També és un llibre que parla sobre la solitud, no? De quan te fas gran, de com has has conreat la teva vida i què és el que acabes recollint, no?
És que jo ja sé que és fàcil dir-ho així, però gasta molta energia estar emprenyat sempre.
Molta.
Eh?
I és una reflexió que fa l'Hortènsia. Diu, si hagués estat molt emprenyada i hagués tingut còlera, és més fàcil, perquè tu, el moments d'emprenyament, tens un subidon de còlera, sí, sí, però després ja te relaxes. Però quan estàs ressentida,
sí,
és... amb la vida allò és molt dolent perquè te menja per dins.
Horrible.
Te menja per dins. Llavors no te deixa ser feliç amb les oportunitats que puguis tenir, no?
Molt bé, doncs mira, bueno, a més vosaltres suposo que va ser una jornada de grup de lectura especial.
Especial, vam fer la visita primer guiada, després vam fer la visita i la sessió a la biblioteca de la Fundació Soriguer. Ens van atendre molt bé, la visita la recomano moltíssim i descobrir, tenir l'oportunitat de descobrir un autor, bueno, en aquest cas un artista, reconegut internacionalment, que ha rebut a més un príncep, el Premi Princesa d'Astúries. Vull dir que penso que val la pena aprofitar l'oportunitat.
Doncs el llibre el teniu a la Biblioteca Pública de Lleida, La veïna del costat.
Sí.
Yewande Omotoso.
Que quan, Editorial Les Hores.
Quan ho veus escrit és molt fàcil de dir,
sí,
però clar, si ho diem així per la ràdio, bueno, busqueu La veïna del costat, que avui en dia amb els buscadors tot se sap.
Hi ha un altre La veïna del costat, que és de una novel·la policíaca, no és aquesta, eh?
Bueno, Yewande Omotoso.
Sí.
Comença per Y-W-A-N-D-A. Yewande Omotoso, La veïna del costat.
És fàcil.
I si no, Biblioteca Pública de Lleida.
Li pregunteu
escolta,
a l'Anabel.
L'Anabel Ramos, on està? Al primer pis, allí, on donen les escales? Allí està, val. Anabel, escolta, aquest llibre que has dit de Sud-àfrica, a la ràdio, on està? I ja està.
Ja està.
Us ho diran.
Pim-pam.
Molt bé, Anabel Ramos, com sempre, un plaer, que tinguis bona festa major.
Moltes gràcies, igualment.
Este año en General Óptica...
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, si llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary. Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga realidad. Haz tu verano realidad, realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
¿Quién eres?
Aunque los indicios nos llevan a creer que se trata de vuestro nieto, no podemos probarlo.
Si es un Greystock, lo sabré al primer golpe de vista.
Christopher Lambert.
Esta no es mi casa. Eres un ser humano, un hombre. Nunca tendrás un hogar. Ni aquí ni en la jungla hasta que aceptes ese hecho.
Andy McDowell.
Se siente muy atraído por ti.
Está solo y perdido.
La mitad de mi ser es el conde de Greystock.
Greystock, la leyenda de Tarzán.
La otra mitad es salvaje.
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Herrera a COPE Cataluña y Andorra. Estás informado.
Vinga, que parlem ja de noves tecnologies. Ja saps que cada dimecres a la meitat de la setmana, camí cap a la una de la tarda, ens posem al dia del món tecnològic, que és un món rapidíssim. Escolta, si el món en si ja et sembla que va ràpid, doncs el tecnològic t'asseguro que, quan ja et penses que ho hem vist tot, doncs no, sorgeix alguna tendència nova,
algun dispositiu nou i t'ho expliquem perquè estiguis al dia. Aquí els dimecres a l'Infocope Lleida. Ens pots trobar a internet infocopelleida.com, seguir-nos a les xarxes socials i escoltar-nos també a través del podcast. A part de fer-ho en directe a Cope Lleida els dimecres, també pots recuperar el podcast perquè allí ens expliquem una mica més. El podcast és versió extesa, per tant, parlem de més coses i amb més profunditat. Però els actors són els mateixos, eh? Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Bueno, doncs, Jaume, de què parlem avui?
Vinga, va, que la setmana tecnològica no s'atura ni un segon. Aquesta setmana us portem novetats que es fan pensar, que ens fan pensar en aquest futur molt, molt proper i radicalment diferent. Mark Zuckerberg ha afirmat que la intel·ligència artificial aviat podrà programar millor que els humans, posant en dubte el futur del desenvolupament del software tal com el coneixem. En parlarem tot plegat a la tertúlia. Més coses. Les grans tecnològiques, per la seva banda, ja tenen un pla secret preparat per si la IA es torna incontrolable. L'Skynet, que sempre ens diu a la vida. Som-hi. Mentrestant, Apple planeja llançar 2 iPhones a l'any, canviant per complet el seu calendari habitual. Sabeu que habitualment, doncs ara s'està rumorejant. Verem què passa en el mercat, perquè això ho vol sacsejar. Microsoft renova la seva línia de Surface amb potència millorada i preus molt més competitius i baixos. També en parlarem. I atenció als usuaris de Samsung. Ara podreu enviar i rebre diners directament des del mòbil de manera fàcil i ràpida. Com podeu veure, tenim
però
avui...
Però els has de tenir, eh? Els diners, sí, no, clar, no és que te'ls doni Samsung perquè puguis jugar amb ells. Eh?
Se no tens que canviar.
Sí, 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 no. Me compro un telèfon a Samsung i ja envia.
És igual que els cromos. Quan hi tens un de repe, clar, si no el tens, no pots canviar. Si el tens, el pots canviar.
Que es mogui, eh? Però si no el tens, és igual, no funciona llavors. Eh?
Doncs ja veieu que avui tenim contingut i contingut del potent. I com podeu escoltar, doncs tots aquests temes preparats, però primer, això sí, un moment pel record, on el David ens porta aquesta efemèride. David, ¿fins en quin any viatgem avui?
El cerca lejos.
Pues fijaros, hoy nos vamos a ir hasta tal día como hoy de 1946, donde un pequeño departamento tecnológico en Tokio, devastado por la Segunda Guerra Mundial, y con dos señores que fundaron tal día como hoy lo que conocemos como Sony Corporation. En aquella época no se llamaba Sony, se llamaba Tokyo Telecommunications Engineering Corporation. La fundaron con un motivo de algo que pasaba, ya que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y su objetivo era reparar radios y fabricar equipos electrónicos. Todo esto les llevó a que en 1958, precisamente, ya cambiaron su nombre a Sony, una palabra muy corta que viene de dos palabrejas. Una de la parte latina, sonus, sonido, donde ellos ya empezaban a jugar con la imagen y el sonido, y otra de la parte Sony, con dos N's y con Y, donde era un apodo muy familiar para decir chico joven. Bueno, ellos comenzaron haciendo un transmisor de megafonía y algo que en 1955 revolucionó, que era la primera radio de transistores japonesa. Esta radio de transistores con pilas que tanto echaban de menos muchos el lunes pasado con el apagón. Pues eso. Y más adelante, ¿qué es lo que lanzó a Sony con el sonido a nivel mundial para todo el mundo en 1979? Pues los famosos Walkman. Uh-huh. ¿Os acordáis de los Walkman o no?
¿Quién ha tenido tus Walkman?
No, hombre, un Walkman sí que va a marcar una época.
Depende de la generación que sigues, ¿eh?
Por supuesto, pero a partir del 79, en los 80, fue nuestra compañía de música, radio y, como no, para nuestros casetes poder escucharlos. Fijaros que Sony se ha convertido a día de hoy, bueno, pues en una sede multinacional, con su sede en Tokio, con más de 100.000 personas que trabajan en Sony a todo el mundo y que los conocemos tanto por la parte de televisores como por la PlayStation, como no, como la tecnología de sensores de imagen, como pueden ser las cámaras que están presentes en nuestros iPhone, por ejemplo, para los teléfonos móviles, o como no, con Sony Music o Sony Pictures, que son los líderes del entretenimiento mundial de música y de cine. O sea que fijaros, la historia de Sony es un claro ejemplo de cómo una pequeña idea nacida en tiempos difíciles puede transformarse en un gigante mundial. Desde arreglar radios hasta dominar el entretenimiento global, Sony, la verdad que ha definido la parte de cómo escuchamos, vemos y jugamos. Así, una semana más demostramos cómo no es imprescindible dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1946 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres i estem aquí al migdia a Copelleida, doncs ara en antena què teniu? Uns tequis, 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 molt friquis, friquis, friquis. I ara comença...
La tertúlia fric.
Doncs vinga, va, comencem perquè avui tenim més temes, en tenim. I molt potents, perquè, atenció, programadors, que el compte enrere ha començat. Això és el que diu Mark Zuckerberg, que ha declarat que aquesta intel·ligència artificial aviat podrà generar codi amb més qualitat que els humans i que aquest moment arribarà molt abans del que ens pensem. Prepareu-vos, perquè la revolució del codi automàtic ja està en marxa. Ho veieu així?
Bueno, yo creo que...
Los programadores hace de muchos días que se los están cargando, ¿eh?
Sí, pero aún así, es decir, y recordemos incluso las entrevistas que hacíamos en el Mobile World Congress, siempre va a hacer falta un programador precisamente para programar esa inteligencia artificial y para que esa inteligencia artificial tan autónoma como la creemos no lo es. Hay que darle know-how, hay que darle conocimiento. Tampoco sabemos si es capaz de inventar. Sí, de mejorar sobre una base, pero de inventar o reinventar, como ocurre en la tecnología, yo creo que puede ser, ¿no?, que la transformación de los programadores ya esté en marcha y que sea más importante a día de hoy ser un buen programador de inteligencia artificial y conocer esas bases de la inteligencia artificial como el programador de machacar código que conocemos hasta hoy día.
Esta figura es
claro,
la que...
es decir, el de machacar código, no. Hoy
sí,
día...
perquè el d'inventar codi...
Fijaros.
O el d'inventar coses, vull dir, si no, ja està la xarxa, com ho sabrà la intel·ligència artificial?
Hace 10 años, estudiar matemáticas era algo muy potente, pero que realmente la salida laboral no era tal. Hoy día... todos estos matemáticos están precisamente trabajando para la inteligencia artificial. Y teníamos noticias de hace poco tiempo como que, oye, que no hay ni matemáticos que quieran dar clases en los institutos, nos estamos quedando sin matemáticos, sí. Pero porque todos tienen trabajo. Uh-huh. Igual que la parte de biología y la parte de medicina. Al final, toda esta investigación de la IA y cómo comienza la IA se basa en cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras neuronas y cómo son capaces de evolucionar. Y de esa base médica y de esa base de biología es de la que nace la inteligencia artificial, con lo cual al final, bueno, pues van a ser otro tipo de, llamémosle, programadores. Pero sí que es verdad que a lo mejor para hacer un programa y tener que tener 250 ingenieros para que machaquen código, pues eso no hará falta. Pero sí harán falta, y el que tenga 250...
Una miqueta, aquells que machaquen pràcticament com a robots coses que podríem dir que
això,
són...
Això sí, però això, claro. Clar, això és com ara fer textos o resumir textos, etc. Això ja t'ho fa la intel·ligència artificial, però se generen d'altres llocs de treball i d'altres necessitats, amb el qual jo crec que es reubica. Ara, sí que estic d'acord amb Mark Zuckerberg, diu que pel 2026 ell parla de la meitat, del 50% del codi. Bueno, això de ficar-hi percentatges tampoc és així, però que, com diu el David, tot el que sigui, quan ja hem pensat i els enginyers han decidit com fer-ho, el que és picar-ho, teclejar-ho, per entendre'ns...
Sí, el que és treball físic de picar.
Això sí, això sí.
I si la intel·ligència artificial se'ns va de les mans? Doncs les grans tecnològiques no volen deixar res a l'atzar i ja tenen preparats plans d'emergència per frenar una IA descontrolada. Vale, un debat que ens porta a reflexionar. Estem realment preparats per controlar allò que hem creat?
No serà meter explosivos en los data centers, ¿no? Porque
no. No, precisamente de lo que hablan y de lo que habla esta noticia es que hay que estar programando ya sistemas de recuperación, hay que estar programando ya estos antivirus o antiataques hablamos contra la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial sepa reconocer cuándo está siendo atacada y sobre todo si se cae, ¿cómo recuperarla?
Sí, pero recordem també que a vegades la intel·ligència artificial al·lucina i ens dona una sèrie de respostes, bueno, se'n va de mare,
sí, de moment,
¿vale? I a vegades se pot descontrolar.
Correcto, precisamente esto es lo que hay que estar trabajando en forma paralela. Me vuelvo a cosas tan básicas para que lo entienda la audiencia como el apagón, ¿no?
Sí,
decían,
sí,
oye,
claro,
llevan 60 años formando gente y formándose los unos a los otros por si caía el sistema de la luz, cómo recuperarlo. Y ha habido 5 generaciones de trabajadores que lo han estudiado, que estaban preparados y no han tenido que hacerlo nunca. Y lo han hecho. Y, uh-huh, ojo, ha salido bien, bajo mi punto de vista. Pues esto es lo mismo. Es decir, los protocolos es que es lo primero que tiene que existir. Y precisamente programar a la inteligencia artificial para que sepa detectar cuándo está siendo hackeada o cuándo está intentando ser hackeada para que ella pueda generar avisos o pueda contraatacar, bueno, pues es algo que es que tiene que estar desde el día 1. Y cómo no, incluso si lo tiran, ¿vale? ¿Cómo poder recuperarlo y cómo poder activarse o actualizarlo? Uh-huh. Al final son medidas de seguridad para una amenaza que hoy día no existe, pero que puede llegar a existir. Pero igual que comentaba antes con la luz, tampoco existía.
Correcto.
Hace 60 años, ¿no? Y ahora resulta que se ha tenido que utilizar. Pero esos protocolos...
Se ha de prever todas las situaciones.
Exacto, ¿no? Esos protocolos están. Entonces, una de las estrategias más comunes que tienen ahora mismo, que están trabajando, es, bueno, pues crear, por así decir, copias de seguridad, vamos a llamarle, ¿no?, en entornos aislados. Mm. Es decir, tener entornos totalmente infranqueables o que puedan ser a priori infranqueables para poder supeditar encima del sistema si el sistema es atacado o demás. Bueno, pues es que es algo que se tiene que trabajar. Trabajamos todos los días en la seguridad de un montón de cosas con las que actuamos. Pues esto, con el cáliz que está tomando, tiene que estar exactamente igual protegido.
Fixeu-vos que a la península Ibèrica vam tenir l'apagada elèctrica aquesta passada setmana i ens vam adonar de la dependència de la corrent elèctrica per pràcticament tot, per moltes, moltes coses quotidianes, del dia a dia, però coses tan bàsiques com tenir aigua a les cases, per exemple. I ja no parlem del món digital. Vull dir, és dependència total i absoluta. I que només que falli un actor entremig ja et quedes sense. És a dir, els centres de dades seguien funcionant, però l'antena que et dona cobertura al mòbil del teu barri no funcionava, se li va acabar les bateries i va deixar de funcionar, i tu automàticament no tens accés a les teves dades, al teu núvol, a tot plegat. Doncs, dic, extrapolem aquesta dependència que tenim de l'electricitat al món digital. És que todo es digital, David. Es que
sí,
todo,
claro,
lo hacemos,
sí, sí,
en el móvil, en la nube ya, a través de internet, tot. Per tant, mantenir en bona salut la intel·ligència artificial, que ja és un actor més del núvol i del món digital, mantenir el tema de les comunicacions sa i amb previsió o amb doble o triple canal, per si en falla un, jo crec que és vital, perquè és que avui en dia es bloqueja l'accés a internet i no podem fer res.
Además, coses fàcils i senzilles. És a dir, tota la comunicació hoy día és digital.
Uh-huh.
Los servicios, agua, luz,
sí,
gas,
también,
teléfono,
sí, claro,
la comunicación con nuestras compañías.
Entonces, ¿para qué iba la noticia,
es,
no?
Es digital. A nivel económico, bancos, tal, pagos, cobros, todo es digital. Educación.
Ahora imagínate.
Educación, toda la educación. Entonces, clases virtuales, no clases, deberes para los niños. Comunicarte tú con la universidad, con el instituto, con el colegio de tu hijo, es de forma digital. Es decir, toda la comunicación es digital. Si además se va a implementar la inteligencia artificial para que todos estos procesos nos puedan ayudar, bueno, pues hay que tener protocolos.
Per aquí anava una mica el tema de la notícia, no? Si tot això ho controla la intel·ligència artificial, imagina't, i es descontrola...
Necessitem la llave de...
Necessitem un motor roig per... Ep, stop, para't aquí, si no ens anem a l'aigua.
I 2026, que és una fecha que s'està nombrando mucho, és perquè los grandes...
Que viene, ¿eh?
Sí. es que lo tenemos aquí en 7 meses.
Ya queda menys.
Y claro, todos los grandes están hablando de esto, de que realmente la popularización va a llegar en 2026.
Mm-hmm. Bé, vols saber o vols saber com es llançaran els propers iPhones per part d'Apple? Doncs queda't aquí al podcast que t'expliquem que hi haurà canvis. David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Doncs apa, que sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda, ja saps que ha començat ja el conclave i que tot el que vagi passant ho podràs seguir a la sintonia de la cadena COPE. Ara estàs escoltant Herrera a COPE Lleida i tot seguit et seguim explicant tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Que acabis de passar un bon dimecres.